Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'anella esportiva de Sant Oleguer ampliarà les seves instal·lacions amb una piscina d'onades de surf artificials d'aquí a 2 anys. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les instal·lacions suposaran una inversió de 14 milions d'euros a càrrec d'un promotor privat i estaran obertes tant a surfistes professionals com a persones interessades a provar l'experiència. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, considera que l'equipament serà una oportunitat per la ciutat.
Un equipament, doncs, òbviament, que també estarà obert a tots els públics, que, com els deia, ens consolida aquesta peça del Ripoll perquè hi passi activitat, perquè hi passi activitat esportiva, que per nosaltres és molt important, i també perquè sigui un nou espai de lleure, de trobada, doncs, que òbviament també volem que agafi aquesta centralitat.
Les obres de construcció haurien d'arrencar a principis de l'any que ve. Des de la Crida, Esquerra i En Comú Podem ja s'han posicionat en contra del projecte.
Sabadell destinarà una subvenció de 5.000 euros per ajuda humanitària per Ucraïna.
L'Ajuntament ha decidit sumar-se d'aquesta manera a les iniciatives solidàries impulsades aquests dies per les entitats sabadellenques. També ha preparat un circuit per centralitzar totes aquestes accions.
En esports, l'Astralpool Natació Sabadell s'enfronta demà a la final de l'Eurocup masculina de waterpolo contra el Telimar Palermo.
Serà el segon cop que el club disputa una final europea després de la de fa una dècada contra el Savona. El partit serà demà a les 3 de la tarda en terres sicilianes. La tornada a Can Llong està prevista pel 26 de març.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem punts conflictius a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 trobem 5,5 km de retencions a Sant Cugat en sentit nord. També hi ha problemes a la B30, 2 km de cues a Cerdanyola també en sentit nord. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora, però amb l'amenaça de pluja al damunt. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Arribarà a ploure? Li preguntem al Jordi Mateo. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg d'aquestes properes hores, els núvols encara seran presents a gran part del territori català, deixant el cel entremig i molt ennuvolat. Sobretot, núvols que seran força més persistents al vessant nord del Pirineu, on, a més, hem d'esperar alguna precipitació feble. També possibilitat d'alguns ruixats a punts de l'interior del quadrant nord-est al llarg d'aquestes properes hores. I de cara al dissabte, els núvols no acabaran de fer net. Ens espera una jornada encara amb nuvolositat abundant i amb precipitacions que, en forma de ruixats, sobretot afectaran punts del litoral i prelitoral, en especial del sector central de la zona. També, de forma més dispersa, poden arribar en alguns punts de l'interior del quadrant nord-est i també del Prepirineu. Pel que fa a la temperatura, hem d'esperar que tingui tendència a la baixa al llarg del cap de setmana. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'anella esportiva de Sant Oleguer acollirà la primera piscina d'onades de surf artificials de l'Estat. Aquesta és almenys la intenció d'un promotor privat que ha escollit un terreny municipal per ubicar-hi les instal·lacions. Un cop invertits els 14 milions d'euros per fer-ho possible, el Sabadell City Surf estarà obert tant a surfistes que vulguin millorar la seva tècnica com a persones que vulguin provar l'experiència amb una intenció lúdica i puntual.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha apuntat avui durant la presentació del projecte que és una gran oportunitat per la ciutat.
Potenciar el riu, començar a fer que en el riu hi passin coses. Hem estat molts anys en aquesta ciutat on el riu no hi passaven coses. Aquesta és una cosa bona que hi ha de passar al riu, que hi ha de passar a la ciutat, que genera oportunitats. Deixin-m'ho dir també, aquest element d'oportunitats també els vull agrair, perquè ja ens han dit, no, en els seus plans de viabilitat que han fet, que són 65 llocs de treball directes que es crearan i s'estan intentant, doncs, que pràcticament una cinquantena siguin de contractació a través d'aquí Sabadell del Vapor Llong.
El projecte l'impulsa una empresa familiar especialitzada en gestions immobiliàries i que ja té un complex de surf a Indonèsia. El seu promotor, Jorge Quiñoa, explica per què es van fixar en Sabadell.
Tot el tema del terreny és el que ens va agradar molt perquè estava rodejat d'equipament esportiu i sobretot que ja estava qualificat com a esportiu. Això és molt difícil de trobar, un terreny d'aquestes dimensions, qualificat com a esportiu i rodejat d'equipament. Perquè abans del projecte de Cunit, aquella mateixa empresa va estar fent un projecte a Montgat que al final que va quedar desestimat pels veïns. Llavors, per nosaltres era molt important que no estigués pues, rodejat de vivendes, que si hagués una zona molt esportiva per adaptar-nos molt bé al terreny i no tenir controvèrsies.
El Sabadell Surf City comptarà amb una piscina de 5.600 metres quadrats, de 140 metres de llarg i 35 d'ample. En aquesta piscina hi haurà un generador d'onades de diferents tipus, amb una capacitat per fer-ne una cada 15 segons. A banda d'aquesta piscina, les instal·lacions en tindran una altra destinada al bany, un skatepark, un gimnàs, una botiga i un restaurant amb terrassa. Les obres per fer possible aquestes instal·lacions haurien d'arrencar a principis del 2023 i estan enllestides el 2024.
El projecte, però, ja té detractors.
Des de la Crida per Sabadell ja han apuntat que el projecte està destinat al fracàs i lamenten que el PSC vulgui convertir Sabadell en un aparador d'iniciatives d'aquest tipus. Des d'Esquerra, el seu president i regidor Santi Valls qualifica el projecte d'ocurrència i el considera una mostra de la falta de rumb del govern municipal. Des d'en Comú Podem també s'ha manifestat contra el projecte, fins al punt que el diputat sabadellenc Joan Mena l'ha titllat d'incomprensible, perquè deteriora l'espai del Ripoll i no és propi d'una situació d'emergència climàtica com la que vivim actualment.
Es dispara el nombre de famílies que demanen ajuda al Consell Comarcal del Vallès Occidental per fer front a l'augment del preu de la llum. Així ho ha destacat la tècnica de vulnerabilitat energètica Lucía Oltra en declaracions al programa El Matí.
És un problema perquè estem parlant que en moltes ocasions s'han doblat les factures de la llum d'un any a l'altre, de l'any passat a aquest any. I per una llar que ja de per si és vulnerable, que costa d'arribar a fi de mes, això és un problema, d'acord? Llavors, estem intentant gestionar el millor possible, aquesta pujada de preu.
Tot plegat ho hem sabut coincidint amb el dia de l'eficiència energètica, un dia en què el preu de la llum ha tornat a batre un nou rècord.
Ara mateix es troba als 410 euros per megawatt hora, batent el rècord registrat per Nadal de 340 euros. Una tendència que està lluny de canviar. Per això, Oltra fa una crida a consumir amb consciència.
Si ens hem d'enfrontar a escenaris on s'han triplicat els preus de l'electricitat, evidentment, doncs, l'única solució és consumir més energia i, per tant, ser més eficients, tenir electrodomèstics més eficients, mirar d'aïllar els edificis, els habitatges, per necessitar doncs, menys energia per escalfar-los.
Oltra aconsella contractar una potència elèctrica el més ajustada al consum possible i procurar un bon aïllament de l'habitatge. També recomana consumir en les hores vall.
El Fons Europeu Next Generation finançarà una línia de llum pionera al Sincrotró Alba, de Cerdanyola del Vallès. L'equipament científic va presentar el disseny a l'Estat i a les autoritats europees destinat a investigar els processos bàsics de la catàlisi química o electroquímica aplicada a piles i a bateries.
El projecte té 3 anys per realitzar-se i proposa dues eines noves, estructura espectroscòpica i estructura de superfícies, operant a pressions atmosfèriques per desxifrar aquests processos. Unes claus que servirien per subsistir materials actuals com el liti o el cobalt de les bateries, amb l'avantatge que això seria a nivell medioambiental. Salvador Ferrer, director científic adjunt del Sincrotró Alba, remarca algunes aplicacions que tindrà la nova línia.
Tots aquests processos, tant de catàlisis com de bateries, tenen molts passos intermitjos que no s'entenen i no es coneixen, vaja, perquè són molt difícils d'investigar, perquè no hi ha eines. I llavors nosaltres el que proposem amb aquesta línia és una combinació de dues eines molt potents, una que es diu això, estructura espectroscòpia de superfícies i l'altra estructura de superfícies, perquè amb aquestes dues combinades, a més operant a pressions atmosfèriques, doncs creiem que podem fer avanços significatius.
L'únic dubte és si la crisi de subministraments pot endarrerir els terminis de construcció de la nova línia de llum, ja que la Unió Europea demana executar els diners abans de 3 anys.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
El turisme es recupera, però a poc a poc. El Vallès Occidental registra creixements dins la demarcació de Barcelona, sobretot impulsats per un turisme interior que no existia abans de la pandèmia. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Mentre els espais com el Maresme se situen al capdavant, ja que l'activitat es va aturar el 2020, el Vallès Occidental registra també increments del 60%. Això sí, amb xifres molt inferiors. Xavier Font, cap de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, apunta que ara cal saber quins són els nivells de despesa. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Tots els indicadors fins ara mostren aquesta recuperació, que és desigual a l'entorn de Barcelona, en diferents comarques, però si apuntem cap amunt, hi ha un marge de recorregut. El que passa és que són indicadors de volum. Encara ens falta tenir els indicadors de consum, que són els que realment ens interessen, la despesa i si aquesta despesa es va incrementant.
A l'entorn de Barcelona i a la demarcació, les pernoctacions o el volum de visitants és només ara la meitat del que hi havia abans de la pandèmia.
99 alumnes que participen al projecte de cultura emprenedora han estat rebuts avui al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sabadell per l'equip municipal.
Es tracta de l'alumnat i el professorat de les escoles Candeu i Cifuentes i també de l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, els ha preguntat si de grans voldran ser cooperativistes.
Bueno, de fet, ja ho preguntem als alumnes, si els agrada, que alguns tenen claríssim que volen ser cooperativistes i muntar una empresa, vull dir que tenen pensat fins i tot de què, per tant, tant de bo.
Les cooperatives creades aquest curs són Candeu Empresa, Team Cifuentes, Gravity Market i ArtCop. A través d'elles, els nens i nenes de 5è i 6è de primària s'acostaran als elements i valors vinculats a la creació d'empreses i les possibilitats de treball autònom. El programa actiu des del 2013 s'acosta ja al miler de participants.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Coincident amb el segon aniversari del decret d'estat d'alarma per la pandèmia, Sabadell celebrarà un acte de record el pròxim 13 de març. Es farà al recinte del Taulí, on es descobrirà un monòlit en memòria de les víctimes de la Covid-19, però també dels sanitaris que han treballat per combatre-la. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En un moment de remissió de la pandèmia, l'Ajuntament s'ha decidit a impulsar aquest acte d'homenatge que tindrà lloc el pròxim 13 de març al matí al recinte del Parc Taulí. El memorial, que tindrà diferents parts, serà obert a tota la ciutadania. L'alcaldessa Marta Farrés ha apuntat en què consistirà.
Comptarem sobretot a part d'una part musical que ens anirà conduint l'acte, també amb participants de tots els grups d'edats, de joves, de gent gran, de gent més jove, que cadascú ens expliqui les vivències d'aquesta pandèmia. I finalment acabarem amb un monòlit que serà el record de la ciutat de Sabadell en aquesta pandèmia que hem tingut aquests dos últims anys.
L'acte d'homenatge arribarà coincidint amb els dos anys de pandèmia i després de diversos intents fallits, precisament per l'arribada de noves onades de contagis.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La temporada castellera comença pels Saballuts aquest diumenge i ho fa ben a prop de casa. Serà a Barberà, a les 12 del migdia, a la plaça de la Unitat.
D'aquesta manera es tanca el cercle de la pandèmia, ja que aquest espai va ser l'últim que va veure els Saballuts en acció, abans del coronavirus, durant el Dia de la Dona. S'animaran el dia anterior fent la calçotada de l'entitat, ho ha explicat el seu president, Mario Sánchez.
Doncs la colla té moltes ganes de començar. Jo crec que els ànims estan pels núvols, que tothom està molt content. A més, l'activitat social aquesta sempre té molt d'èxit i fer-la un dia abans de començar les actuacions segur que fa que ens vingui més gent a diumenge i tot.
El cap de colla Martí Rovira ha explicat a Ràdio Sabadell quines són les construccions que preveuen portar a plaça.
Aquestes que volem portar són el 4-7 amb el Pilar i el 5-7. Serà acompanyat d'un altre castell de 7 i bueno, esperem fer una bona actuació d'inici de temporada.
A partir d'aquest moment, en pròximes actuacions, es poden assumir castells més grossos, com el 4 i el 3 de 8, si va sumant-se més gent als assajos. Els castellers de Sabadell estaran acompanyats dels castellers de Cornellà i de la Jove de Barcelona.
Avui també és notícia.
La policia municipal intervé en un cas de maltractament animal.
Ha passat en un domicili del carrer El Cano. Els agents han demanat al jutjat de guàrdia un ordre d'entrada a la casa per assistir a la gossa maltractada. Finalment, el propietari ha entregat a la policia local la gossa, que l'ha traslladat a un centre veterinari per fer una valoració del seu estat. S'han realitzat diligències judicials per un presumpte delicte de maltractament animal.
I el Museu d'Història estrena avui dues exposicions pensades pel Dia Internacional de les Dones.
Una sobre la mestra Joaquima Torres Oriol, una mestra cavall de dos segles que va treballar a l'escola pública elemental de nenes a Sabadell durant 50 anys. L'altra fa referència a la teixidora i miliciana Maria García Sanchís, que estava empadronada a Can Rull i va ser executada a Mallorca. A més, el 27 de març es col·locarà una llamborda Stolperstein amb el seu nom al carrer Gustavo Adolfo Bécquer davant del número 62.
Obrim pàgina cultural perquè la pianista local Laura Andrés s'ha alçat amb un dels enderrocs pel seu disc blanc. La sabadellenca s'ha imposat per votació popular a la categoria del millor disc de música clàssica contemporània.
Una categoria en la qual competia amb Jordi Savall i Ayako Fujiki. En declaracions a Ràdio Sabadell, Laura Andrés ha assegurat que el guardó ha estat del tot inesperat.
Ahir em van donar el Premi Enderroc a millor disc de clàssica i a més amb votació popular, que això vol dir que hi ha molta gent que m'ha escoltat i que m'ha votat. I res, em vaig sorprendre molt, vaig sortir que no m'ho esperava.
Andrés ha reivindicat també l'esforç dels músics per tirar endavant els seus projectes i ha agraït el suport de familiars i amics en aquest camí, així com també de Ràdio Sabadell.
Sempre teniu les portes obertes per això, no? pels músics i per l'art i pel talent, per donar veu, no? El talent de la ciutat i del Vallès i de Catalunya.
A més de la pianista sabadellenca, entre els finalistes, els guardons també hi havia la banda local 31 FAM, que competia en la categoria de millor disc de música urbana. Un premi que finalment es van endur al Zoo, un dels grans triomfadors de la nit, juntament amb Boques Grasses.
I aquest dissabte torna al Teatre de la Faràndula el Préssec Gegant.
Si estem junts, si ens ajudem, podem aprendre els uns dels altres.
S'hi quedarà dos caps de setmana fins al 13 de març veient com la Jana, la protagonista, s'hi fica dins. Els dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda i també a les 12 del migdia de diumenge.
Va ser muntatge que va patir la primera suspensió de la joventut de la Faràndula per la pandèmia. La presidenta de l'entitat, Anna Vidal, hi fa de tieta i l'Alba Valero de Marieta. Han dit al programa al matí que estan molt il·lusionades i han explicat que l'escenografia té certa complicació tècnica.
Escenogràficament és una mica complicat perquè el préssec ha de donar voltes, per tant ha d'haver-hi 3 o 4 persones que estan donant voltes al préssec contínuament.
Clar, s'ha de veure a dins del préssec i a fora del préssec, i això ha sigut un muntatge difícil, però molt la veritat és que és molt resolutiu i és molt espectacular, no?
El musical destaca pels colors, els balls, les cançons i els espectaculars insectes, que són gairebé de dibuixos animats. Adri Mena i Miquel Tejada s'han encarregat de la música, mesclant diferents estils i contribuint a fer evolucionar la història sense aturar el ritme de la narració. Tota aquesta màgia ha estat catalogada com una obra per gaudir a partir d'un any i d'una hora i 20 minuts de durada. En definitiva, un muntatge que fa venir ganes de ballar i que carrega d'energia a l'espectador.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell destinarà una subvenció de 5.000 euros a ajuda humanitària per Ucraïna. L'administració local ha pres la decisió d'urgència davant les necessitats sorgides de l'esclat del conflicte bèl·lic i sumant-se als gestos de solidaritat impulsats per diferents entitats de la ciutat en els últims dies.
Tot plegat després d'una reunió ahir amb la comunitat ucraïnesa de la ciutat, formada per 350 persones. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, assegura que ha optat per l'ajuda econòmica davant les dificultats de fer arribar el material recollit al país.
L'ajuda internacional, el que ens estan dient en aquests moments, i per tant també deixin-me ser molt curosa amb aquesta part, perquè estem en aquests moments, i quan dic en aquests moments és literal, amb contactes amb l'ambaixada, amb l'ambaixada, que en aquests moments està a Polònia, però també amb la delegació del govern. Sembla ser que en aquests moments l'ajuda internacional, o l'ajuda en aquest cas que podem fer des de les ciutats, a part de tot el tema de refugiats que s'ha d'anar veient com evoluciona, és amb ajudes econòmiques més que de material, perquè els deien després amb això si és més flexible per enviar l'ajuda que es necessita, i per tant estem en aquests moments articulant tot aquest dispositiu.
A banda de la subvenció, l'Ajuntament ha organitzat un circuit per centralitzar l'ajuda humanitària, tot plegat en un moment on l'escalada de la guerra s'intensifica després de l'incendi aquesta matinada a la central nuclear de Zaporizhia. Des de l'OTAN han fet una nova crida a Vladimir Putin perquè retiri les seves forces d'Ucraïna sense condicions i adopti la via diplomàtica. No obstant això, l'OTAN ja ha advertit que no enviarà tropes al territori per evitar una guerra d'Europa contra Rússia.
Fora de Sabadell i la comarca.
Presó sense fiança per un exprofessor d'una escola d'Arenys de Mar investigat per delictes d'abusos sexual, assetjament i elaboració de pornografia infantil.
El jutjat d'instrucció 2 de la població ha decretat aquesta pena pel docent que treballava en una escola concertada. De fet, la directora del centre ha assegurat que se'l va fer fora ja per conductes inapropiades a les xarxes socials.
Serveis mínims del 85% als transports i del 50% en l'educació amb motiu de la vaga feminista de dimarts que ve, 8 de març.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha explicat, en canvi, els serveis als hospitals i centres sanitaris hauran d'estar garantits amb l'assistència relacionada amb la Covid. A hores d'ara, la convocatòria només té el suport de la CGT.
I Helena es compromet a aprovar l'avantprojecte de la nova llei de la policia.
El conseller d'Interior s'ha compromès a fer-ho l'últim trimestre d'aquest any. La llei, que és oberta a consulta pública des del 2020, té com un dels grans objectius la feminització del cos, pel que hi haurà una reserva del 40% per dones en les pròximes convocatòries. Vol apostar també per reduir l'ús de la força.
Esports.
L'Astralpool Natació Sabadell ja és a terres sicilianes, on demà jugarà l'anada de la final de l'Eurocup masculina de waterpolo. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Per segon cop a la seva història, el club disputarà una final europea i el rival serà el Telimar Palermo.
La primera fa 10 anys també va ser contra un italià, el Savona. De fet, els conjunts transalpins han marcat la trajectòria d'aquesta temporada de l'Astralpool en aquesta segona màxima competició continental, ja que ja s'ha hagut de veure les cares amb el mateix Savona i l'Ortigia. Un dels jugadors de la plantilla habituat a jugar finals amb la selecció espanyola és Sergi Gavà, però assegura que aquesta tindrà un caliu especial.
Jo porto molts anys aquí al club, vaig venir a Sabadell amb 9 anys, vaig començar a waterpolo el primer any de tots aquí amb 12-13, després sí que és cert que vaig sortir, i des dels 18 anys porto al Sabadell, i et puc assegurar des de la meva pell i des de la meva, que no s'ha viscut, jo no he viscut res semblant, i va haver la final de Savona, però personalment, tret el millor de la final europea a Barcelona, per mi és el moment més especial que es podria viure ara mateix.
El Natació Sabadell, recordem, ve de jugar entre setmana a Lliga a Sant Andreu, on va guanyar de forma agònica. El porter Dolorrio no va poder estar sota pals per unes molèsties, però el madrileny no es perdrà la cita de demà.
Contra Sant Andreu no jugué, jugó David Serrano por un tema de tener un poco precaución con respecto al partido del sábado, que al final es el objetivo. Tuve una pequeña lesión el sábado contra el Barcelona aquí en casa y bueno, por prevenir un poquito estos días decidió el entrenador que no jugase y que jugase David, así que bueno, estoy recuperándome y ya para el sábado estaré perfecto.
Demà a les 3 de la tarda arrencarà aquesta anada de la final de l'Eurocup. La tornada a Canyong està prevista de moment pel pròxim 26 de març, tot i que la data podria canviar en funció de si les instal·lacions sabadellenques acaben acollint la Final Four de l'Eurolliga femenina.
El club, de fet, ha fet la petició a l'ELN per organitzar-la. Ho ha confirmat a aquesta emissora el director esportiu de l'entitat, Xavi Balaguer.
Estem treballant per intentar aconseguir portar aquesta Final Four a Sabadell, el que també és veritat que nosaltres difícilment podrem competir si hi ha un equip que realment hi aposta, i ho dic en el sentit de que organitzar una Final Four econòmicament té uns costos elevats. Acostumem a tenir suport en aquests casos d'institucions externes, etc, però alhora nosaltres amb l'ELN volem una miqueta ajustar els requisits a la situació que actualment hi ha en temes de Covid, en temes de com estan els costos de l'energia, etc.
I tot, Sergi, després que l'ELN hagi decidit expulsar els equips russos de la competició.
El Kinev Kirishi i el Dinamo Uralochka. En el seu lloc s'han repescat l'UPSE hongarès, que s'enfrontarà a l'Olympiakos, i el Plebiscito Padova italià, que encara havia de jugar la tornada contra l'Uralochka i que, com ara fa 3 anys a Canyong, serà el rival de les de David Palma a les semifinals. Si acaba sent una realitat, tot plegat se celebraria a Canyong el cap de setmana del 2 i 3 d'abril, però insistim, encara no hi ha una seu definitiva fixada.
Òscar Rubio, Alfred Planas i David Estals continuaran sent baixa amb el Sabadell i no estaran entre els convocats per l'enfrontament de demà al camp del Villarreal B. Sense ells, l'equip arlequinat buscarà igualar el rècord de partits sense perdre entre la segona B i la primera ref.
A la temporada 83-84 el centre d'esports va assolir les 12 i ara en són 11. L'escull per empatar-lo serà el líder del grup 2, tota una revàlida, però els de Pedro Muniti se sentiran gairebé com a casa, havent venut més de 150 entrades. El tècnic ho ha destacat en roda de premsa.
Que sea difícil el partido no quiere decir
que pensemos que no tenemos ninguna opción, todo lo contrario. Como cada partido, como fuimos a Albacete, como vamos a Villarreal, creo que el equipo está capacitado para, bueno, desde luego para ser competitivo, porque lo hemos sido siempre, y que tenemos opciones de ganar el partido. Con esa mentalidad vamos. Ayer y mañana. O sea, si fuéramos o pensáramos otra cosa, no nos subíamos ni al autobús. Aún más sabiendo que vamos a tener mucha gente detrás, que lo menos que se merecen es, una vez más, ves a su equipo entregándose al máximo.
El Villarreal B, per la seva part, s'ha mostrat més irregular pel que fa a resultats en les últimes jornades, amb 3 derrotes en els darrers 5 partits. I, a més, tenen les baixes per sanció, entre d'altres, de Jackson i del Moral, però el Miñastadi gairebé ho han guanyat tot i el seu tècnic, l'exarlequinat Miguel Álvarez, avisa, de confiança van sobrats.
Si ese fuera el punto más importante de partido, el Sabadell está muerto, porque nosotros de ánimo tenemos de aquí a Jerez de la Frontera. Lo que sí que es verdad que ahora es un equipo que, realmente, al final hacer 23 puntos de 11 partidos, 18 goles a favor, 5 en contra, eso no lo regalan, ¿no? Esos son unos números brutales y que sería un equipo ahora mismo líder. Por lo tanto, como mínimo, te merece cierto respeto y hay que estar con piloto rojo. Pero bueno, nosotros también somos un equipo que hacemos las cosas bien.
Amb l'arbitratge de l'andalús Morales Moreno, el partit arrencarà demà a les 5 i des de mitja hora abans es podrà seguir en directe al Sabadell en joc.
I ara punts en format més breu. El Centre d'Esport Sabadell Juvenil rep a l'Olimpia el Club Deportivo San Francisco.
Els de Marc Nomen volen endur-se la victòria per apropar-se encara més a la part alta de la divisió d'honor juvenil, mentre que el San Francisco necessita els punts per no caure a la zona de descens. Vicenç Valentín, atacant del Sabadell, destaca que la pressió del rival pot ser positiva.
Potser ells venen amb molta més necessitat de puntuar i això et pot jugar una mala passada en el sentit de l'ansietat, de voler puntuar, de no estar concentrat com s'ha d'estar en el partit. I això també és un punt a favor nostre de cara al partit, a que, tot i que volem de totes les maneres puntuar, no tenim aquesta necessitat tan ansiosa de que potser tenen ells en aquesta situació de la temporada.
El partit demà a 4:45 de la tarda a Olímpia.
El Sabadell Nord visita el cué del grup en un duel vital per abandonar la part baixa.
Els del nord de la ciutat s'enfronten al Vic Riu Primer amb la necessitat d'emportar-se els 3 punts per mantenir les opcions de salvació en aquest grup 2 de primera catalana. Els de Carlos López són penúltims només 3 punts per sobre dels osonencs. Enric Vega, jugador laquinat, assegura que no poden fallar.
Tenim que guanyar, sí, contra el Riu Primer és... No és que no podem fallar, ni empatar ni res, tenim que anar pels 3 punts.
El partit serà demà a 4:45 al municipal de Santa Eulàlia de Riu Primer.
A la primera nacional d'handbol, l'OAR Gràcia necessita guanyar per no despenjar-se.
Els graciencs estan a la 5a posició, només 2 punts de les places d'ascens. Demà reben a l'handbol Banyoles sabadors que no poden badar. Nil Montserrat, jugador verd i blanc, assegura que si volen acabar dalt no poden ensopegar.
Al final, nosaltres, si volem estar entre els dos primers per intentar assolir les fases d'ascens, no podem punxar cap partit. Però Banyoles, com t'he dit abans, és un rival que sempre és molt dur. Llavors, estigui necessitat de punts o no, s'ha de ser molt serios i estar molt, molt forts.
L'enfrontament serà demà a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Bocaccio. Encara primera nacional, el Creu Alta Sabadell en vol buscarà diumenge la primera victòria. Els de Ramon Salmurri estan davant d'una oportunitat d'or al rebre diumenge a Cal Balzac el penúltim classificat, al Palau Tordera.
El masculí de natació Sabadell de vòlei va perdre ahir per 3-0 contra el Sant Pere i Sant Pau.
Els de Jordi Fernández recuperaven un partit ajornat i no van tenir cap opció a terres tarragonines. Sense temps per descansar, demà visitaran la pista del primer classificat, l'Illa Grau de Castelló. L'equip femení, per la seva part, buscarà allunyar-se de la part baixa de la classificació a la pista del Vall d'Hebron. Alberto Avellaneda assegura que tots els punts que puguin aconseguir seran vitals.
Cada punto que podamos rascar de cada fin de semana son vitales. Pero la verdad es que lo bueno que creo que esto es que llegamos a una dinámica muy buena. Pese al 3-0 yo me voy contento, las chicas se van contentas porque saben que han dejado todo en la pista y otra semana dejarlo todo y ya por ella.
Demà, a 6:45 de la tarda, aquest duel de la part baixa de la Superliga 2 femenina.
En ciclisme, David de la Cruz estarà diumenge a la línia de sortida de la Paris-Nice.
El ciclista sabadellenc de l'Estanà disputarà un any més la seva prova preferida, on ha guanyat 2 etapes en 2 edicions consecutives, 2017 i 2018. De la Cruz segueix preparant el Giro d'Itàlia, que se celebrarà el mes de maig.
Iker Pajares viatja al Regne Unit per disputar l'Optasia Championship.
L'esquaixista sabadellenc debutarà diumenge contra el suís Nicolas Müller, on intentarà seguir la bona dinàmica que està tenint els últims mesos. Pajares assaltarà de ben segur el top 20 mundial a la pròxima actualització del rànquing PSA.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 4 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que passeu un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.